Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Fa que, bé, només que vengui dos d'aquests tres, es quedi realment amb un potencial que, vaja, no sé si tindrà opcions de lluitar al pròxim Scudetto, Jaume, no?
Home,
és complicat, eh?
Està difícil, sí, sí. A més, jo crec que la Juve està sent un equip a Itàlia bastant contracultural, en el sentit de que s'ha quedat sola la Juve dins dels grans d'Itàlia, sent un dels pocs equips que manté un estil... Una mica racan, diria. Un d'aquests equips que, sí, sí, que prefereix defensar-se amb molts jugadors, sortir a la contra, i bé, per mi, la Juventus ha perdut un jugador que era fonamental per dur a terme aquest estil, que és Di Maria. Di Maria, en molts partits de la temporada passada, el van veure tant a l'Europa League com a la Lliga, doncs era un futbolista que, amb el seu criteri, amb la seva velocitat, amb la seva qualitat, doncs moltes vegades permetia que la Juve tingués bones sortides a la contra després d'estar molts minuts tirada endarrere. I ara, doncs, Di Maria ha marxat al Benfica i jo crec que a la Juve li faltaran idees. Si no porta algun futbolista al mig del camp o algun extrem una mica, o un mitja punta una mica creatiu com ho era Di Maria, en aquest sentit ho tindrà difícil. Al final, doncs bé, Allegri sap que jugar doncs, amb tres centrals, jugar amb carrilers i després doncs, tenir aquest doble pivot amb un mitja punta i dos davanters doncs, és el sistema que ha anat utilitzant. Però, clar, amb moltes incògnites de quins jugadors podrà tenir.
Es parla de Lukaku.
Sí, sí. Sí, sí. I de fet, Lukaku doncs, ha viscut dies una mica complicats, sí, perquè els ultras de l'Inter doncs, és com que li han abaixat el dit polze, no? Com si estigués al Coliseu Romà dient que bé, doncs, ara que sembla que ell pot estar interessat en marxar a la Juve, doncs que queda com un traïdor, no? A l'Inter. Un jugador que ja va sortir malament de l'Inter
la
primera vegada per marxar al Chelsea. Ell ho va justificar després en una entrevista dient que tornar al Chelsea i triomfar allà era el seu somni de la seva vida i que després va tornar i mira, ara un altre cop doncs està en una situació complicada.
Sí, sí, porta realment un temps complicat.
Una Juve, per cert, que té les baixes de Fagioli i de Rabiot, dos migcampistes precisament. Fagioli, que l'any passat va ser una de les bones notícies de l'equip, perquè ell estava fa dos anys, va fer una gran temporada amb el Monza, que va pujar a primera, i després la Juve el va repescar, i bé, doncs, un jugador que no estarà contra el Barça.
Què tens ganes de veure d'aquest primer partit del Barça, Martí?
Vull, bueno, una miqueta, els nous fitxatges sempre venen de gust de mirar-los. El que passa que aquests amistosos, i sobretot el primer, acostumen a ser d'aquells que costa molt treure conclusions, perquè de seguida doncs, ni la forma física és la que és, ni l'equip tècnicament està preparat com ha d'estar preparat, i per tant, molts canvis, molta improvisació, és a dir, moltes variables, després comença a sortir la segona part, jugadors que saps que no són, que ni seran habituals, etc. Per tant, t'esperes, doncs, a veure si juga Gundogan, doncs a veure què tal l'any caixa, doncs a veure si Lewandowski doncs, ha tornat amb aquelles molèsties que tenia a l'esquena, doncs si sembla que està millor un cop de passades les vacances, unes vacances netes, diguem-ne, perquè n'hi ha hagut torneig internacional d'estiu, etc. A veure què tal Íñigo, a veure com comença a rotllar Oriol Romeu, però esclar, seran petites pinzellades que tampoc no permetran treure grans conclusions. Potser sí que la setmana que ve, després dels quatre partits, tenim una mica més d'idea, però el primer partit doncs, bueno, és una mica més les ganes de tornar a veure rodar el Barça, que et ve de gust, que no pas cap altra cosa, perquè a més la temporada, havent guanyat el Barça la Lliga, els últims partits se'ns van fer molt feixucs. Sí. Vull dir, van costar bastant d'empassar. I el rival, doncs bé, el que comentava doncs, ara el Jaume, que amb molt encert de la Juve, té certa gràcia que el seu entrenador es digui Allegri, perquè allò és de tot menys Allegri. Però llavors constatar també, i ara, bromes a banda, la importància del que significa per a aquests equips grans que compten a nivell comptable jugar a la Champions i quedar-se sense aquests diners, perquè al final t'obliga a tenir mitja plantilla en venda, amb el que això t'implica de perdre competitivitat i vés a saber si l'any que ve, la temporada que ve, seran capaços de poder-s'hi classificar, la sotregada econòmica que suposa.
I et dic una cosa, jo crec que aquests problemes econòmics per la Juve van començar una mica amb una gestió, et diria, molt pensant en el curt termini, no? Que va ser quan van fitxar Cristiano Ronaldo, quan van reforçar l'equip, una mica pensant en anar ja per totes a parar la Champions, després d'haver perdut finals amb el Barça i amb el Madrid. I després, doncs, jo crec que la pandèmia i diferents situacions, doncs, han fet que la Juventus estigui en una situació econòmica complicada, que li va fer entrar una mica en els mateixos jocs que el Barça, de fer aquestes operacions de maquillatge econòmic, doncs, per intentar salvar els mobles, no? De fet, doncs, clar, precisament aquest cas plusvàlua es ve una mica per aquesta banda, que tant li ha acabat afectant, d'operacions que s'han maquillat econòmicament d'una manera exagerada, de tal manera, doncs, que ha provocat que les autoritats esportives italianes doncs, estiguessin molt a sobre de la Juve i que dimitís o quedés fora doncs, gran part de la seva cúpula institucional i esportiva.
I que la UEFA els sancionés.
Sí, clar. Sí.
Perquè encara no tenim la comunicació oficial, però el tema del Barça sembla que la cosa podem estar força tranquils,
sí, sí.
Però la UEFA sí que ha sancionat a la Juventus,
sí.
Sense conference.
Sí, sí, de fet, sense competició europea. Veuràs el partit, Laia? És 2:45 del migdia, hora teva.
Ara mateix no et sabria dir absolutament res.
És la cara que fa millor.
Hi ha entrenament d'Espanya al matí, després també tinc algunes rodes de premsa, és a dir, jo ja no et sabria dir. M'agradaria, la veritat, m'agradaria. Aquí no hi ha gaire premsa de Barcelona, per tant, estarà complicat convèncer algú per veure el partit.
Què tens en cas de veure aquests partits? O vaja, què tens més interès en veure ràpid d'aquest Barça? Gundogan? No sé si també Lamine Yamal, perquè clar, dels 7 joves jo entenc que aquest és el nom, no?, que tots posarem més al focus.
Sí, doncs exactament, has dit els dos noms que potser tinc més ganes de veure d'aquests, però ara com s'ha d'entrenar l'equip, també a Oriol Romeu, també a Pedri, perquè recordem que fa moltíssim que no el veiem i sembla que ha tornat com un toro després de la lesió i després de tot l'estiu i de nou haver anat amb la selecció espanyola, per tant, també tinc ganes de tornar-lo a veure, en fi, veure una mica com comença a rodar aquest Barça i veure si el projecte de l'any passat que va fer que el Barça guanyés la Lliga doncs segueix amb aquesta temporada.
12:06 de la nit. I és que torna al futbol i l'hem trobat a faltar. Sens dubte, sort que la Liga comença abans a Movistar amb els partits de pretemporada. A més, podrem veure tota aquesta gira del Barça, començant amb el partit de la Juventus, també la gira del Real Madrid en aquesta Soccer Champions Tour i en exclusiva el partidàs Barça-Madrid de dissabte que ve. Així que ara que saps que arriba la pretemporada, gaudeix més de l'estiu veient-la a Movistar. Demà aquest Barça-Juve a 4:45 de la matinada des de mitja hora abans a RAC1. Per cert, sé que en Jaume el veurà perquè ens acompanyarà a la transmissió. El veuràs tu, Martí?
Sí, segurament el veuré, tot i que em guardo el comodí del... Com que no he de fer la crònica, em guardo el comodí de... Ja miraré la repetició. Va. Però vaja, el partit el veuré segur. No sé si a l'hora que toca o més tard, però el veuré segur.
Havent dormit o sense? És la següent pregunta.
Passa palabra.
Val, d'acord, perfecte. Marc? No, eh?
De moment no em mullo. Primera setmana...
De moment no.
Jo crec que ja et dic que segurament el veuré al matí.
Mira,
un diumenge intens, això sí.
Sí, 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 sens dubte. Parlant d'horaris, bé, al matí per uns quants serà per recuperar forces, també t'ho dic, que fins a les 8 de la tarda, al principi, hi ha temps per votar. Parlant d'horaris, que tenim nous horaris d'aquesta Lliga, la tercera jornada, no? És ja, Marc, sí. fem memòria dels horaris que tenim del Barça fins ara.
De fet, ja sabem tots els horaris de tot el mes d'agost, per tant, ja podem fer plans, tota la gent que està de vacances ja pot calcular on pot veure el partit. Ja sabíem que el Getafe-Barça serà el diumenge 13 d'agost a 9:45 de la nit. Queden 3 setmanes, eh? Estem tots molt tranquils i d'aquí 3 setmanes comença la Lliga. Recordem que diumenge 13 d'agost aquest Getafe-Barça a 9:45, el primer partit a Montjuïc, que serà el Barça-Cadis, el diumenge 20 d'agost a 8:15 del vespre, doncs per tastar tots els horaris, 9:45 el primer, 8:15 el segon, 6:15 de la tarda amb la fresca, i fa poca calor en aquell camp, a l'estadi de la Ceràmica, Villarreal-Barça, diumenge 27 d'agost a 6:15 de la tarda. El Girona jugarà a Sevilla el dia abans, dissabte 26 a 9:15 de la nit. Per tant, tercera jornada, Villarreal-Barça, diumenge 27, 6:15. 6:15 en ple agost.
És curiós, m'hi fixava aquesta tarda, Athletic Club Betis, la previsió de la Lliga, perquè a més posen el partit, sí, l'horari, sí, 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 i la temperatura prevista, 19 graus a 9:45 de la nit.
Clar que sí.
I, per exemple, el Cádiz-Almeria, previsió de 27 graus a 6:15 de la tarda. És la lògica.
El Celta Madrid també és a 9:45, no?
I el diumenge, el Celta Madrid, 19 graus, és a 9:45, i el Villarreal-Barça, a 6:15... A 6:15, com dèiem ara, 27 graus, o el València-Osasuna, que és a 6:15, 27 graus. Està bé, no? per què fer la 19 graus a primera hora de la tarda, no? O sigui, jo crec que hauran de canviar alguns d'aquests horaris, però bé, ja s'ho faran. Ja s'ho faran.
La pausa de refresc, 3 o 4 jugadors desmaiats, bueno, vull dir, una mica això, mas go on.
Recordem que aquestes temperatures que posen diria que són la mitjana de la EMET de no sé quants anys a la ciutat on es disputa el partit.
Clar, però no li fan cas.
Però, aquest any la mitjana l'estan rentant.
La mitjana crec que no quadra gaire a l'estiu del 2023.
A veure, dos últims apunts ràpids en clau blaugrana. Un, el Pac Jove. Marc, explica'ns.
Sí, perquè ja sabem els problemes que el Barça està tenint per poder motivar la gent, els socis i socis per pujar a Montjuïc. Pràcticament 10.000 persones han renovat només l'abonament dels gairebé 70.000 que el tenien al Camp Nou. De fet, fa unes setmanes ja coneixíem que el Barça alguns socis els havia posat preus del 50% pels dos primers partits a casa. Doncs avui hem conegut aquesta mesura dirigida. Vosaltres no podeu participar, la Laia tampoc. Bé, la Laia ara no ho tinc clar. Entre els 14 i els 30 anys... Bé, el Jaume està...
Jo em faig 30 d'aquí a pocs dies.
Doncs allà.
Què dius, Laia?
No, dic que jo no tampoc puc participar, ja m'agradaria, i m'agrada que dubteu, però no puc.
Has estat bé aquí, Marc. Amb ell sí, amb ell no tant.
Amb ell no. Anem per feina. No,
simplement... T'ha dit que estàs cascat.
Estic acostumat, ja.
Del braç, vinga, porta el braç enfadat. Després explicaràs què t'ha passat, que per cert, ho he preguntat abans i no he tingut temps.
Ja t'explicaré, sí.
La mesura és que el Barça vol fomentar la presència de gent jove a l'estadi de Montjuïc i ha posat a la venda un pack d'entrades a preu reduït per la gent entre 14 i 30 anys podran comprar entrades a preus que oscil·laran entre els 20 i els 25 euros per entrada. Aquest pack, insistim, no és per tots els partits, és a dir, per cada partit, inclou tots els partits de la fase de grups de la Champions i els partits de Lliga contra Betis, Celta, Almeria, Alavés i Sevilla. Tot això, insistim, per menors de 30 anys i es podrà adquirir a partir del 4 de setembre. Per tant, el club no para d'intentar trobar la manera d'incentivar a que la gent pugi a Montjuïc. En aquest cas, home, la veritat és que 20 o 25 euros per entrada, tenint en compte els preus habituals, doncs no està malament.
Sí, és una sensació personal, però potser no és l'última mesura que haurà de prendre el club per incentivar la gent a pujar a Montjuïc. I l'últim apunt, no podia faltar, institucional, sobre el Barça, que seria un dia sense un apunt institucional, i és en la línia el que va explicar ja dimecres, aquí el tu diràs, en Dani Aguilar, perquè Josep Maria Bartomeu, a més avui un comunicat desmentint l'informe dels Mossos d'Esquadra, publicat aquesta setmana, en què l'acusaven, recordo, de desviar diners del club per pagaments a tercers. Bartomeu diu que es tracta d'una investigació prospectiva i, segons la seva versió, els fets han estat falsejats amb la tècnica d'agafar frases aïllades i extreure conclusions absolutes. En fi, en continuarem pendent. Segur que hi haurà nous capítols en aquest bàndol judicial institucional del Barça. Mai en falten. 3 minuts per un quart d'una, pausa, i parlem d'aquest Espanya 3, Costa Rica 0.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Em cremo!
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi?
Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a opel.es.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
15.382, 1, 5, 3, 8, 2.
Sèrie
74, 0, 7, 4.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
amb Jaume Molló.
Un quart d'una de la matinada, com dèiem, el Mundial de Nova Zelanda i Austràlia s'ha estrenat la selecció espanyola i ho ha fet amb bon peu, Àlex Esteban.
Doncs sí, la selecció espanyola ha debutat aquest matí amb una còmoda victòria per 3-0 davant Costa Rica, una victòria que ha pogut ser més àmplia si no hagués estat perquè Jennifer Hermoso ha fallat un penal, a més de moltes altres ocasions desaprofitades per les jugadores de Bild. El primer gol se l'ha fet Costa Rica en pròpia porteria, el segon l'ha fet Aitana Bonmatí i el tercer Esther González. Precisament la jugadora blaugrana, que ha estat MVP del partit, valorava positivament el debut de la selecció, però també lamentava la manca d'encert de cara a porteria.
Al final nosotras teníamos en la cabeza que los goles cuentan y queríamos meter cuanto más goles mejor, pero como bien he dicho, el primer partido igual cuesta, no hemos estado muy finas de cara a portería y nada, a seguir, a quedarse con lo positivo que es una victoria 3-0, nunca habíamos empezado un mundial así, así que a quedarse con esto.
Per altra banda, el seleccionador espanyol Jorge Vilda també es mostrava un pèl autocrític, però a la vegada satisfet d'aquest primer partit de la seva selecció.
Bueno, ya hemos entrado en el Mundial, hemos ganado el partido, tenemos que estar contentos todos, hemos dejado la portería a cero. Sí que es verdad que por la diferencia que se ha visto en el campo, el resultado debería estar más abultado. Nos hubiera gustado meter más goles, pienso que ajustando ciertos aspectos hubiéramos hecho más goles. Pero bueno, 3 puntos, 3 goles, portería a cero.
Un Jorge Vilda que ha sortit d'inici amb 4 blaugranes a l'11, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Ona Batlle, que ha donat l'assistència precisament a Aitana, i Salma Parayuelo. Alexia Putellas ha jugat només l'últim quart d'hora de partit. El proper compromís de la selecció espanyola serà contra Zàmbia dimecres que ve a 9:45 del matí hora catalana, també com avui.
I la resta de resultats d'avui, recordo, 2 partits més en presència blaugrana, Àlex.
Doncs sí, per una banda la Nigèria d'Oshoala, que precisament ha jugat els 90 minuts, ha empatat a 0 davant Canadà. Millor li ha anat a Suïssa, on ha estat titular Ana Maria Chernogorchevich, que ha guanyat per 0-2 a les Filipines. Ho ha fet gràcies a un gol de Bachmann de penal i un altre de Piubel. Demà hi ha 4 partits més, són els Estats Units-Vietnam, que començarà d'aquí poc menys de 3 horetes, el Zàmbia-Japó, l'Anglaterra-Haití, on hi seran les blaugranes Lucy Bronze i Keira Walsh, i també el Dinamarca-Xina.
Doncs veurem com acaba la primera jornada en aquest grup d'Espanya després del partit Zàmbia-Japó d'aquest dissabte. Laia, tu has estat a Wellington en aquesta estrena de la selecció espanyola. Quina impressió t'ha deixat?
Doncs mira, sorprenentment, l'equip, és a dir, sí que hi ha alguns aspectes a nivell de joc que ens deixen preocupats, per exemple, van arribar fins a 46 vegades a tenir ocasions, només 12 van ser entre els 3 pals, és a dir, haguéssim pogut aprofitar molt més aquesta diferència amb Costa Rica, ja que és el rival que es trobarem més fàcil en diferència en aquesta fase de grups. Defensivament tampoc em deixa molt tranquil·la l'actuació d'Espanya. Sí que és cert que és Costa Rica que va tenir, jo crec que 2 ocasions en tot el partit, o 2 aproximacions a l'àrea de missa, però després penses, et trobes amb un rival com Zàmbia, que sí que són debutants, però van guanyar Farrés a Alemanya i tenen un físic bastant més prominent. De fet, l'altre dia parlava amb l'Ona Batlle i em deia, a mi el rival que més por em fa amb diferència és Zàmbia, perquè defensa aquests bitxos, o sigui, són enormes i tenen molta potència física. Llavors, crec que és un rival que pot enganyar, perquè ens creiem que és el seu primer mundial i realment crec que és dels que pot posar problemes a Espanya, però tot i això, tenint en compte la situació de la selecció en l'últim any del que venen i de tots aquests dies, a mi em deixa la sensació de que la selecció com a mínim ha sabut pausar els problemes durant un mes, han anat totes a una i veig una selecció que bé, no sé si arribarà molt lluny, no la veig guanyant aquest Mundial, però sí que la veig fent un bon paper i potser superant aquest llindar que del que parlàvem, no, dels 8ens de final, en el que sempre s'ha quedat eliminada. Per tant, crec que poden fer un bon paper. Aitana l'he vist sublim, crec que ella vol que sigui el seu Mundial. També aprofitant, evidentment, aquesta baixa d'Alexia, que jo crec que la reserven una mica per partits més importants i volen anar amb compte amb ella perquè al final no volen tornar-la a perdre.
L'has vist bé, els minuts que ha estat, Alexia?
Sí, és a dir, sí que és cert que clar, si la compares amb l'Alexia d'abans de lesionar-se, doncs evidentment hi ha diferència, però a mi sí que em preocupa una mica, perquè hi ha una mica de no vull dir secretisme, però sí de no acaba de saber bé com està físicament. En principi tot hauria d'anar bé, però 2 dies entrenant amb l'equip, però sí que veiem 15 minuts de l'entrenament, no veiem tot l'entrenament, llavors ja sabem com està. I llavors dius, l'han reservat perquè Costa Rica és el rival més dèbil o més fàcil, més assequible, i no volen arriscar, o l'han reservat perquè realment no acaba d'estar del tot bé? És una mica el dubte que tenim tots els periodistes i que no ens acaba de quedar clar aquí quina és la resposta definitiva. Per cert, abans parlàveu de temperatures als estadis i 27 sí, graus i 19 sí, graus. Tant de bo haguessin tingut aquestes temperatures ahir a Wellington.
Us heu gelat,
8 graus, una pluja terrible. Uf. I un fred, que parlem de Montjuïc, però de veritat... estàvem tots ahir dient, bueno, igual acabem tots a l'hospital. La jugadora sortint amb els llavis morats. Vull dir... Sí, sí, que dius, estem a 22 de juliol i no ho sembla, doncs, efectivament.
Clar, és un aspecte que potser la FIFA hauria d'haver tingut en compte. Vaja, no, entenc que per la situació no és... Vaja, no és estrany que faci aquest fred en aquesta
no,
zona.
No, clar. És a dir, pensa que Nova Zelanda és un país que és molt verd i molt bonic, però perquè un país sigui molt verd i molt bonic ha de plorar moltíssim. I, a més, estem a l'hivern. Vull dir, que 2 + 2 = 4, no?
Sí, ja, per això Qatar es va fer l'hivern, no?
Entre el Mundial de Qatar i Nova Zelanda, la FIFA porta una temporada que, escolta, fetent, eh?
Sí,
fantàstic.
Sí, l'estan clavant.
Les jugadores diuen, parlant amb elles, que prefereixen jugar amb entorns freds. Però sí que és cert que ahir, per exemple, la gespa en alguns moments donava la sensació que relliscava, perquè és que va caure tal quantitat d'aigua sobre el terreny de joc durant els 90 minuts que al final és allò que dius, és que és igual com quedi el partit. Jo ja, admiració absoluta, perquè jo no podria estar jugant allà amb aquestes condicions, però bé, ja són professionals, evidentment, i poden fer-ho, però sí, sí. I també us diré, molt poca assistència de públic espanyol i de Costa Rica. Uh-huh. Veia la gent amb banderes, t'hi acostaves, vaig parar igual a 30 persones... Ningú era espanyol, ja, ni català. Tots eren de Nova Zelanda. Ah. I no estic aquí perquè I love Spain.
Bueno, pensava que anaves a dir en catalians. però no, eren...
Allà... M'agrada el vaig parar. Per nosaltres ha estat avui el partit...
No, clar, però per ella va... Sí, sí, per ella va ser...
Clar, no, jo he dormit enmig, poc, però he dormit. Per tant, per mi és un altre dia, ja. Sí.
En tot cas, venia d'on venia aquesta selecció de Jorge Vilda, Bertí, començar guanyant, no?, per allò de dir, com a mínim, el primer partit ja està fet, i a partir d'aquí a veure què hem arrencat bé, jo crec que era important, no?
Sí, i tant.
Sí,
i
de
tant.
Fet, elles... No,
també hi havia un punt de sort de que el sorteig havia sigut relativament benèvol i que aquesta fase de grups, com a mínim, permetia poder agafar una mica de carrerilla i encarar bé el Mundial. El dubte és quan vinguin, és això, clar. És a dir, el moment en què et trobes un equip com Zàmbia, que físicament seran molt superiors les jugadores, a veure, tu has de respondre això amb molts arguments tàctics. Jo no sé fins a quin punt la selecció els donarà. I després, quan arribin a les fases més altes de la competició, doncs veurem realment el nivell que tindrà o no. Aquest és el gran dubte i serà la prova de foc. Aquesta espècie d'armistici que s'ha firmat entre les jugadores, el seleccionador i tot, és una cosa que està molt bé mentre guanyes. Però el dia que la cosa es torci, això pot fer un pet com una gla. I d'alguna manera, doncs, aquests són els dubtes aquests que dius, ostres, que s'aguanta tot amb pinces i que a lo millor guanyes i tornes a guanyar i després tu vas creient i potser s'acaba, diguem-ne, acabes sortint aquí amb un resultat que no t'esperes, però sóc bastant escèptic perquè, mira, és un polvorí que en qualsevol moment la cosa se'n pot anar a fer punyetes.
Sí. I el Mundial femení, que igual que per Espanya a Qatar, arrenca amb Costa Rica i acaba la fase de grups amb el Japó. Veurem com va.
És veritat?
Veurem com va aquest tema, no? Sí. De fet, avui jo diria que el debut s'ha semblat... no ha acabat 7-0, com el debut d'Espanya contra Costa Rica, però podria haver sigut un 7-0, certament. O sigui, molt superior la selecció espanyola, realment no li ha permès fer gaire cosa a Costa Rica. De fet, recordo que aquell partit del Mundial de Qatar doncs, va ser un duel a més on Costa Rica no va defensar gens bé la seva frontal de l'àrea i on tota l'estona d'Espanya doncs, estava allà sucant-hi, no? I avui doncs, diria que s'hi ha semblat prou. I bé, doncs veurem quina és l'evolució d'aquests partits, sobretot sabent que contra Zàmbia doncs, es pot notar aquesta diferència física i bé, doncs acabant amb el Japó, però sí, estic bastant d'acord amb l'anàlisi tant de la Laia com del Martí, que ara esmentava això, no? que al final pot ser que estigui tot en un equilibri una mica inestable i que si no hi ha bons resultats, doncs igual la cosa pugui patar per algun lloc.
Comparteixes aquesta sensació, Laia?
Sí, totalment. És a dir, al final no hem d'oblidar que fins fa un mes i mig la situació estava com estava. No es va solucionar, és a dir, no han tingut aquest procés de potser llimar una mica, suavitzar les ferides d'aquest últim any. Estem parlant de jugadores que van començar la concentració pel Mundial i no es parlaven algunes entre elles. Ara, evidentment, han entès doncs, que sí, que van anar al Mundial i que no tenen per què ser les millors amigues de les seves companyes, però ja anar al Mundial d'aquesta manera dona la sensació de que hi ha unitat. Si les coses van bé, si les coses van malament, és quan poden sortir doncs, aquelles petites coses que han anat sortint durant tot aquest any, perquè al final és un conflicte que no s'ha resolt, senzillament s'ha pausat. Llavors, crec que sí, i futbolísticament, quantes jugadores hi ha que és el seu primer Mundial? No és una convocatòria que sigui lògica de les millors jugadores si no hagués passat res. És una convocatòria que és especial i és diferent. Hi ha moltes jugadores que estan debutant. Llavors jo crec que hi hem ficat tot de part seva, però al final tots som humans i les coses doncs, acaben petant per on acaben petant.
Sí, sí, i a sobre la teva millor jugadora no està al 100%, vull dir, no. És una evidència, per tant, sí, sí.
I és que sobre sabent...
Sí, però tens Aitana Bonmatí, que tot i que Alexia és la que sempre s'emporta els focus, crec que és una jugadora que ha après, no vull dir en l'ombra d'Alexia, perquè tampoc està a la seva ombra, però amb un equip que té una jugadora molt referencial... aconseguir ella també ser referencial, que això és una cosa que és molt complicada i que Aitana té molt clar que vol aconseguir sense haver de marxar del Barça, perquè normalment quan hi ha un jugador que destaca molt, si una jugadora té ambicions individuals i l'Aitana les té, has d'acabar marxant d'aquell club doncs, per brillar. No? Crec que ella ha aconseguit fer-se el seu propi camí i crec que va directe també a la pilota d'or d'aquesta temporada, si les coses doncs, van com han d'anar. I no tens Alexia, però tens Aitana... Tens a Salma Parayuelo, que promet moltíssim en aquest Mundial també, i amb la selecció espanyola i amb el Barça. Per tant, tens altres referents que poden anar bé. Evidentment, Alexia és una baixada molt sensible i important, però també és important tenir-la a l'equip per l'efecte que dona a les jugadores adverses.
Remata-ho, Jaume.
No, simplement, del que deia la Laia, que no és la convocatòria més natural que es podria fer, és que al final que el Barça en el dia d'avui hagi tingut només, entre cometes, 4 jugadores a l'11 titular... Sí. Quan és el gran dominador del futbol, o un dels grans dominadors del futbol europeu en els últims anys, que ve de guanyar la Champions, que fa dues temporades l'havia guanyat també, que la temporada passada va arribar a la final, i de més, doncs, això parla una mica de la situació, no? Que ja coneixem, doncs, aquestes tensions que hi ha hagut per part de moltes de les jugadores del Barça amb Jorge Vilda, i que bé, doncs, algunes sí que... diguem, han decidit doncs, retractar-se del que havien dit i que per això estan jugant al Mundial, però d'altres no, i això doncs, ha fet que la situació sigui aquesta.
Doncs tancarem tertúlia i de seguida completarem l'anàlisi amb Lluís Cortés, una veu autoritzada per parlar d'aquesta estrena de la selecció espanyola i també de com veu aquest torneig. Laia, que continuïn molt bé aquest Mundial, moltes gràcies per haver-nos atès des d'Austràlia i haver compartit aquesta tertúlia a primera hora del matí. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Jaume, fins demà, a la Barça en xancletes.
Aquí estarem.
A les 4 de la matinada, amb aquest Barça-Juve. Martí, fins la propera, que vagi bé.
Adéu, bona nit.
Bona nit, Marc. Fins la pròxima, fins demà, de fet.
Fes els deures demà, que et preguntaré els primers golejadors de la pretemporada del Barça.
Estudiaré fort, que vagi bé. La veu autoritzada.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Parlem uns minuts d'aquest debut de la selecció espanyola al Mundial Femení de Futbol a Nova Zelanda i Austràlia, amb el Lluís Cortés. Hola, Lluís, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Podem dir que un debut plàcid de l'equip espanyol, aquest 3-0 contra Costa Rica, amb Aitana Matí d'MVP, i un marcador curt fins i tot, no, Lluís?
Sí, podríem dir que un marcador curt. Al final jo crec que Costa Rica era el rival, podríem dir, més dèbil del grup, i Espanya ha començat bé, la primera part jo crec que ha estat bona, s'han creat ocasions, s'han rematat moltes vegades a porteria, s'ha fallat un penal, però el problema ha estat jo crec que la segona part, no? La segona part jo crec que el resultat ens ha quedat una mica curt. Sí que s'ha arribat a l'àrea rival, però no s'han acabat de crear tampoc ocasions molt clares, i les sensacions potser a la segona part no han estat prou bones pel que podia haver estat.
Uh-huh. Què t'ha agradat més? Noms propis a banda, col·lectivament de l'equip, què t'ha agradat més en aquesta estrena?
Bé, jo crec que a la primera part podríem dir que s'ha fet bé la gestió dels atacs en quant a trobar els espais per fora, per carril lateral, situacions de dos contra un que s'han generat i que han acabat llavors amb centrada de remat. També el posicionament de jugadores en zona de remat, o sigui, dins l'àrea, jo crec que amb Esther, amb Aitana arribant de segona línia, amb Jenny també de segona línia, jo crec que hi havia moltes jugadores dins l'àrea i ben situades, i també jo crec que el ha estat molt important el fet d'anar a buscar el segon gol després d'haver marcat el primer. Si tenim en compte els minuts, em sembla que han estat el 20 i el 23, i això és molt positiu. O sigui, el anar a buscar el segon gol just després de fer el primer per tancar el partit. I crec que això també s'ha ajustat molt bé.
El nom propi d'Alexia Putellas, que finalment ha entrat al minut 32 de la segona part, en aquest sentit entenc que el resultat també ha ajudat, i que és bo, no?, en aquesta gestió de l'estat físic i de com ha d'anar evolucionant l'Alexia durant el Mundial, no?, que no se l'hagi de forçar el primer dia, per entendre'ns.
Sí, i també per espantar els fantasmes que molta gent, i mitjans, i aficionats, tothom amb Alexia, què passa, si està lesionada, si no, bueno, Alexia ha jugat, l'hem vist bé, ha jugat pocs minuts, però tampoc calia exigir-la més. De fet, jo sempre he dit en els dies previs, no?, que Alexia havia d'estar bé pel segon partit de fase de grups. El primer, contra Costa Rica, ja tots intuïem o podíem intuir que no la necessitaríem, però sí que ha estat bé que pogués tenir aquests 15 minutets de bones sensacions també. Costa Rica tampoc és un equip que sigui molt agressiu o que hi hagués moltes situacions de contacte que poguessin ser perilloses per a Alexia, podríem dir així, i ha estat bé, a part jo l'he vist còmode, s'ha associat bé amb les companyes, ha estat segura en la passada, no ha perdut moltes pilotes, i crec que això també a nivell de confiança li pot anar molt bé pel pròxim partit.
Com deies, vaja, has deixat entreveure ja, la història canviarà contra Zàmbia i Japó, no, Lluís?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que aquí sí que hem de tenir present que, per exemple, avui, pèrdues que s'han donat en fase d'inici, alguns dubtes que s'han vist entre Irene Paredes, entre Missa, alguna pèrdua de Tere a mig del camp. Clar, aquí Zàmbia no et perdona, perquè Zàmbia té davant dos coets que com es posen a córrer, ja ho va patir Alemanya en l'últim partit de preparació al Mundial, que va guanyar Zàmbia 3-2 contra Alemanya, que és una de les candidates també a guanyar el Mundial, i és que tenen davant jugadores molt i molt ràpides. Pues és un equip més caòtic o poc ordenat, però a vegades això també se't contagia, tu t'acabes desordenant més, i en aquest context de caos, Zàmbia és un equip que et pot generar molt perill.
En tot cas, sí que, tenint en compte com arribava o com ha arribat l'equip espanyol en aquest Mundial, amb tot el que ha envoltat els mesos previs, començar com s'ha començat era important, no, Lluís? De dir val, centrem-nos en el tema futbolístic, i futbolísticament avui això ha funcionat, no? Entenc que per l'ambient de la concentració és molt bo això d'avui.
Sí, era vital. Després de totes les situacions que s'han donat fins a arribar al dia d'avui... Jo crec que, primer, amb aquest campionat és molt important començar guanyant. I ja no et parlo de sensacions, de si has jugat millor o pitjor, no, has guanyat. Ja. I començar guanyant és molt important. Per no tenir, mirem el cas de Noruega, per exemple, que ara ja va amb l'aigua al coll pels pròxims dos partits, no? I aquests nervis o tensió o pressió et poden fer ensopegar una vegada més. Llavors, Espanya ja ha guanyat el primer, que és el que havia de guanyar, perquè pel rival que era havies de guanyar, i has guanyat 3-0, has fet gols, has fet un penal, per tant, podies haver fet encara més gols, hi ha coses a millorar, per suposat, però guanyar el primer partit en aquests torneis és molt important, i més en el cas d'Espanya, venint d'on venim, no? El que dèiem, tota la situació de les 15 i tot el rebombori fins arribar al Mundial, doncs, bueno, guanyar bé, bones sensacions, dins de l'equip o sobre el camp, en cap moment s'ha vist cap mal gest o cap discrepància o cap... No, és que aquesta no li passa o aquesta mira com se l'ha mirat o quin gest li ha fet. No, vull dir, tot ha funcionat, tot ha fluït, i això crec que és molt positiu per l'equip.
L'última, vaja, me l'has començat a respondre, crec, perquè et volia demanar a Espanya Banda que t'ha cridat més l'atenció del Mundial, però ja has deixat anar això de Noruega. És la gran sorpresa fins ara, la derrota de Noruega?
Bueno, a veure, és sorpresa perquè crec que tots pensàvem una Noruega millor, però no és sorpresa si mirem l'última Eurocopa, perquè de fet van cometre els mateixos errors, o errors molt similars, que això és el que em va sorprendre. Yeah. Al final sí que em sorprèn que tornin a cometre els mateixos errors que van cometre el Mundial. I això sí que també ens dona pistes, i els resultats que estem veient, que gairebé tots estan sent amb diferències de gol mínimes, o sigui, molt poca diferència de gols, que les diferències o les distàncies entre els equips s'estan escurçant.
Això és bo.
Això és bo, això és molt bo. Sí que és veritat que al entrar en un Mundial de 32 equips han entrat algunes seleccions com Costa Rica, o potser alguna altra selecció que veurem els pròxims dies, que potser tenen menys nivell, però en general la distància entre equips s'ha escurçat. I això també és un avís per a navegants, per seleccions com Estats Units, com Anglaterra, que potser parteixen de favorites, però cal per atenció amb seleccions de segon grau, podríem dir, com Nova Zelanda, com Portugal, com Itàlia, que potser no guanyaran el Mundial, però potser sí que faran perdre punts a aquestes seleccions importants.
Doncs queda fet aquest avís. Lluís Cortés, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts al Tu diràs de RAC1. Continuem escoltant aquests dies, comentant partits del Mundial Femení a Televisió Espanyola. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
RAC1. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre comoditat i seguretat. Mazda CX-5 amb tecnologia híbrida, etiqueta Eco i 6 anys de garantia. Mazda CX-5, l'únic SUV amb ànima de roadster.
Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de Ford a...
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a balls de saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Triar i estalviar va amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour.es. El pit sencer de pollastre Carrefour, format estalvi, per només 5,49 € al quilo. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el préssic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i préssic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, comprant a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresillo i amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
RAC 1. Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som...
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Passen 39 minuts de la mitjanit, t'ho dirà RAC1. Parlem uns minuts de l'Espanyol, que continua d'estada a Marbella, i avui el nostre enviat especial, en Joan Camí, ha parlat amb un dels homes importants de la plantilla, tot i ser lateral a l'esquerra, ho va ser la temporada passada, i veurem quin és el seu futur, si continua lligat a l'Espanyol o no. De tot plegat, n'ha parlat en Joan amb Brian Olivan.
Doncs amb Brian Olivan, des de la concentració de l'Espanyol a Marbella. Què tal, Brian, com estàs?
Hola, molt bé.
Bé, pregunta obligada, què tal aquests primers dies d'estàs? Ja vas venir l'any passat, sí. Just quan et vas incorporar a l'Espanyol, explica'ns, molt cansat, imagino que sí.
Sí, una mica cansat, més que res per al temps que fa aquí, que fa molta calor, temperatures molt altes, estem fent doble sessió, però bueno, és el que toca, és una època en la que toca entrenar dur, toca preparar-se per lo que ens ve, fer pinya, sobretot, fer un bon grup, perquè l'any serà llarg i ens ajudarà.
Això t'anava a dir, el tema de les temperatures, parlant també amb altres jugadors, amb membres de l'estaf, del club, ostres, no acaben d'entendre perquè l'Espanyol fa l'estaix a Marbella tenint altres opcions, sobretot pel tema de les temperatures. Potser seria millor un altre lloc, no?
Sí, home, sí, sí. La veritat és que aquí fa molta calor, molt més que a Barcelona. L'únic que, bueno, al final no és decisió nostra. Al final nosaltres som uns manats i teníem que vindre aquí i tenim que vindre. Sí que és veritat que, doncs, que per les condicions i per entrenar millor i perquè la qualitat de l'entreno, sobretot, pugi, sí que convindria, doncs, que es fessi un altre lloc, però al final, ja et dic, nosaltres no tenim res a veure amb això ni decidim res, o sigui que...
Ja s'ha superat el descens, o fins que no comenci la temporada no s'ha superat? Li segueixes donant voltes?
No. Sí que vaig passar un estiu, dos, tres setmanes que se'm van fer dures, perquè realment em va tocar molt, va ser molt fotut. Més que res perquè arribava un equip nou, a un nou club, amb moltes ganes, molta il·lusió. Personalment, bueno, ja et dic... tenia molta ambició, moltes ganes de fer-ho bé i em va tocar molt baixar de categoria, però bueno, ens tenim que refer ràpid perquè això no atura. Ja dintre d'un mes i mig comença el primer partit i tenim que estar a tope. Al final, quan comenci la Lliga, ja hem d'estar centrats a que estem a segona divisió i és el que hi ha.
És que la sensació, almenys durant la temporada, i parlant amb molta gent que segueix la Lliga Espanyola, també els que comenten partits, etc. Clar, es fa difícil, o es feia difícil imaginar que un club com l'Espanyol, amb la inversió que va fer, amb els jugadors que tenia, podia baixar a segona divisió. És a dir,
sí, la veritat que tenien molt bon equip, però bueno, al final et poses en unes dinàmiques, doncs, que no són bones i al final ens la vam jugar els últims partits. Bueno, és aigua passada, ja no vull entrar a valorar el que va passar, el que no va passar. Com ja he dit, són coses que ja van passar al passat. Crec que hem de ser conscients de lo que va passar per millorar i per veure el que vam errar, per tornar-ho, o sigui, per corregir-ho i perquè no ens torni a passar, però a partir d'aquí un any nou, una temporada nova, una divisió nova per molts jugadors, per uns altres com jo ja he jugat a segona, però és el que hi ha.
Parlem de coses més positives. La temporada passada va ser la millor temporada de la teva carrera, estàs d'acord?
Sí.
Sí, no? 7 assistències, si no estic equivocat, per un lateral... 8. 8 assistències, perdó.
No em treguis.
8 assistències per un lateral. No, que són xifres que estan sí. Molt bé, que no són habituals en laterals i menys en equips que no són equips top, que estan a dalt a la classificació, no?
Correcte. Per això et deia que em va tocar molt, perquè vaig vindre amb moltíssimes ganes, amb moltíssima ambició. Sí que és veritat que personalment considero que em va sortir molt bona temporada, però bueno, al final vam baixar. Llavors, el que vaig fer... bé, al final no te'n vas de vacances amb bon sabor de boca, és més, em va fotre molt més perquè bueno, era, sí que és veritat que personalment crec que vaig fer la millor temporada que des de que sóc futbolista professional, però no va sortir l'any com esperava.
Tenint en compte això, que tens 29 anys, ets de l'any 94,
sí.
29 anys, que vens a fer la millor temporada de la teva carrera i a més a primera divisió, context de màxima exigència, clar, no t'has plantejat en cap moment... tenint en compte també el descens, ostres, m'agradaria seguir a primera divisió, m'agradaria canviar d'aires?
Mira, a dia d'avui tinc contracte amb l'Espanyol i és l'únic que et puc dir. Ja està.
És a dir, has parlat amb el club?
Tinc contracte aquí, jo sóc un jugador de club, ja veurem què passa. però al final tinc contracte aquí i estic aquí a Marbella fent la pretemporada.
Entenc no que compten amb tu.
En teoria sí, o sigui que sense problema.
Un altre jugador que està en boca de tothom, perquè és habitual en aquestes alçades, és el capità Sergi Darder. Sí. Hem vist que has estat de vacances amb ell a Mallorca. Sí. Creus que es quedarà? Entendries que un jugador com ell, com altres també de la plantilla, vulguin marxar perquè no volen estar a segona divisió?
Mira, et contestaré el més sincer que puc. Cadascú té la seva situació i jo el que faci ell, tant si es queda com si se'n va, ho respectaré. Perquè primer és amic meu i llavors tinc una cosa personal que no podria dir-te qualsevol cosa dolenta. Primer punt és això, i segon punt, com a jugador, per mi és un jugadoràs. Llavors crec que ha donat molt al club, també està donant, t'estic parlant ara aquí a l'estaix perquè està junt als joves, el veig implicat, el veig molt bé, però com et dic, cadascú sap la seva situació personal i tant si se'n va com si es queda, no ho sé, la veritat, no sé quina decisió o què li passa pel cap. Lògicament, no, quan parlo amb ell no vull preguntar-li aquestes coses perquè crec no, que tothom està parlant, i crec que no és positiu per ell, necessita desconnectar i parlar d'unes altres coses, però ja et dic, el que decideixi el respectaré al 100%, perquè a part de gran jugador... és un bon amic i per mi això està per sobre de qualsevol cosa.
Ell és capità, no sé, Brian, si tu t'has plantejat ser-ho, si t'agradaria ser-ho, tenint en compte també el caràcter que tens, almenys des de fora, es trasllada d'aquesta manera i ho veiem així, no sé si t'agradaria ser capità,
home, seria...
o no sé si ho has estat en algun equip al llarg de la teva carrera.
No, professional no, però ja et dic, al final, bueno, sí, seria un orgull, en plan... poder ser capità de l'equip de la meva ciutat o ser un dels capitans, però bueno, al final són coses que passen a segon pla. Prefereixo que l'Espanyol estigui a primera el més aviat possible, i l'altre al final són circumstàncies que es van donar amb el temps.
La temporada passada et vas lesionar, de fet, sí. va coincidir amb una molt mala dinàmica de l'equip i fins i tot es parlava que gairebé tot girava al teu voltant. No sé si això t'arribava, que ostres, quan està Brian Olivan l'equip pot guanyar, i després d'aquell partit a Valladolid ve aquella dinàmica tan dolenta que, per exemple, acaba amb Diego Martínez destituït.
Sí, bueno, al final sí que és veritat, doncs, que escoltava coses, però crec que era més coses en plan, crec que va ser una mica més circumstancial. Sí que és veritat que va ser una lesió molt dura, perquè estava molt bé, em trobava molt bé, amb confiança, crec que m'estaven sortint les coses bastant bé, i va arribar en un punt, doncs, que era un tram important de la temporada, que quan vaig tornar em vaig tornar a sentir bé, vaig acabar bé la temporada amb una mica de molèsties, fins que vaig tindre que aguantar fins a l'últim partit perquè no estava al 100%, però bueno, vaig acabar content personalment, dic, del tema de físicament, però bueno, hi ha coses que tu no les escolleixes, va tocar així i ja està, com et dic, és aigua passada i ja...
Perquè no, què no passava exactament amb aquella lesió? Perquè cada cop sortia Diego, me'n recordo, en roda de premsa, deia, sembla que sí que pot arribar, però després no...
Sí, perquè era, bueno, va ser un cop molt fort, un traumatisme que em van donar al bessó amb el genoll, contra el Valladolid, una entrada així dura em va donar amb el genoll al bessó, i bueno, se'm va acumular sang, després es van separar les fàcies, que és el que recobreix el múscul, se'm va separar les fàcies del bessó i del sòl, i clar, cada cop que al caminar anava millor, però cada cop que intentava córrer se'm tornava a obrir i em tornava a sangrar, se m'acumulava una altra vegada sang i de més. També crec que van ser les ganes de tornar el més aviat possible, no? I de no acabar de tancar bé la cicatriu. No cicatriu, perquè no va ser... Però perquè m'entenguis, va ser una rotura muscular, però va ser, bueno, doncs, que es van desenganxar les fàcies aquestes. És una cosa una mica estranya, però bueno, va ser a causa d'un traumatisme molt fort.
Et vull preguntar sobre Luis García, el tècnic de l'Espanyol. Creus que et beneficia a tu com a jugador el seu model de joc, la seva idea, com el veus?
Bé, és un sistema de joc diferent al de Diego. Un sistema en plan de ser protagonistes amb la pilota, cosa que ja estic acostumada, perquè quan a futbol base jugava així, molt ofensiu, o sigui, li dona molta importància als aspectes ofensius, però sense descuidar el tema defensiu. Penso que a segona molts equips ens tancaran, bueno, que pot ser un model de joc que ens vagi bé, que es tingui que treballar bastant, perquè al final doncs crec que l'haurem d'emplear bastant sovint, no?
I les últimes, Brian, tenint en compte la segona divisió, que l'exigència no és la mateixa que primera, i veient també que l'Espanyol és un club de pedrera, creus que és un any per apostar precisament per aquests perfils que venen de baix en comptes d'anar fora?
Sí, totalment. Crec que, bueno, sí, és veritat que hi ha jugadors del planter que venen del filial o que estan entrenant amb nosaltres que tenen bastant nivell, o inclús ja algun ja ha debutat amb nosaltres a primera. Crec que ens poden ajudar, o sigui, 100%, però al final jo no prenc les decisions, les pren el director esportiu i l'entrenador, però bueno, crec que sí, que amb un mix, una plantilla una mica, saps, així, compensada, i tant. Sempre, jo he sortit de la cantera també, no de l'Espanyol, però del Barça, i quan he tingut que jugar als filials, que m'han donat l'oportunitat de pujar amb el primer equip, que vaig debutar a segona, casualment amb Rubi, al Valladolid, també tenia unes ganes infinites, no?, de poder jugar amb el primer equip. Crec que els nois que estan ara amb nosaltres tenen, em sento molt identificat, perquè tenen moltes ganes, molta ambició, i crec que ens poden ajudar, bàsicament.
Mira, ara que deies això, ho deies, ets un jugador format a les categories inferiors del Barça. Clar, quan surts de la bombolla del Barça, sí, és molt més difícil consolidar-se o anar a un altre club amb menys recursos, amb jugadors més de menys nivell, perquè la sensació és que costa, no? Quan portes molts anys al Barça i de cop has de sortir per seguir amb la teva carrera, adaptar-se a altres contextos és més complicat, no?
Sí, sens dubte. Mira, és una cosa doncs, que sempre ho escoltava quan estava al Barça i sempre pensava, va, això no té res a veure, no li donava molta importància. No em vaig donar compte fins que vaig sortir. Al final estaves en una bombolla, tema, ja et dic, tema futbolístic, tema social, tema acadèmic, perquè al final me'n recordo jo que anava, bueno, que em venien a l'últim any de batxillerat, venien els profes fins i tot a la Masia a fer-nos classe, cosa que això no ho he vist a cap lloc. T'ajudaven amb tema de la universitat, tal, era tot com facilitats i et portaven, saps, com si fossis com si fossis amb una bandeja, saps? Et portaven a tots els llocs, inclús tema futbolístic igual, però sí que és veritat que quan surts d'allà doncs dones compte doncs, que el futbol que vius, que tu vivies en una altra realitat, que el futbol professional és molt més difícil. A mi, no sé si per sort o per desgràcia, vaig viure anys complicats quan vaig sortir d'allà, cosa que crec que em van servir per curtir-me i per madurar molt més ràpid, i bueno, doncs m'han servit doncs, per ara, en el moment en què estic en la meva vida, doncs crec que aquestes coses dolentes que em van passar o no tan bones, crec que m'han servit doncs, per valorar més el que tinc.
Molt bé, i l'última, Brian, torno una mica a la teva situació personal, perquè abans m'has deixat una mica pensatiu amb la teva resposta. Tu podries assegurar a dia d'avui que et quedaràs a l'Espanyol?
És que saps què passa? Que en el futbol mai es pot assegurar res, perquè no saps el que pot passar el dia següent. Llavors jo et puc dir que ara mateix soc jugador del primer equip de l'Espanyol, que estic 100% centrat en el projecte, però no sé què passarà. Saps? És que no et puc assegurar res. A dia d'avui estic aquí, sóc un jugador de club, faré el que el club necessiti, simplement.
Perfecte. Doncs hem estat uns minutets amb Brian Olivan des de la concentració de l'Espanyol aquí a Marbella. Brian, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs la conversa de Joan Camí amb Brian Olivan, sense poder assegurar si la temporada que ve vestirà o no de blanc i blau. Òbviament, n'estarem pendents. En un tu diràs en què també us hem explicat el desenllaç de la segona semifinal de l'Europeu d'hoquei patins. Espanya ha superat Itàlia a la tanda de penals. Jugarà la final d'aquest europeu a Sant Sadurní d'Anoia demà, 3:15 de la nit, contra Portugal, que ha superat França a l'altre semi. En Miquel Pasqual, el nostre enviat especial, ens fa arribar les declaracions de Guillem Cabestany, el seleccionador espanyol, el català, parlant primer del partit d'aquesta nit.
Que l'equip ha fet el que li hem demanat, ha estat més que bé. I clar, aquí afegim el factor que és una semifinal, doncs evidentment que ens ha tocat patir molt, per tant costa disfrutar-lo, però per molts moments, sobretot a la primera part, la sensació era que ho estàvem fent molt bé. Tots els jugadors han fet el seu paper excel·lent, però aquesta Itàlia, tal com ho vam dir, et porta a l'extrem.
I que estem parlant de la final contra Portugal.
El que em preocupa és una mica el que em preocupava avui. Quan jugues contra Itàlia, comença el partit i sembla que Itàlia estigui guanyant 1-0, que Espanya sembla que estigui perdent 0-1. Nosaltres tenim aquesta característica de voler anar a buscar la victòria a vegades amb un punt d'estrès. Si Itàlia sembla que comenci guanyant 1-0, Portugal sembla que comenci guanyant 2-0 i saben que el seu moment arribarà.
Ja estarem pendents, òbviament, demà d'aquest desenllaç de la final durant el, tu diràs, a partir de les 11 de la nit. El Tour de França, com deien a l'inici, ha guanyat Matej Mohoric, l'eslové, l'etapa d'avui, i no hi ha hagut canvis a la general, Àlex.
Doncs Vingegaard, que continua com a líder i ja només dos dies el separant de coronar-se com a campió, el segueixen Pogacar i el britànic Adam Yates, que ha aconseguit salvar la situació i continua tercer. Per altra banda, Carlos Rodríguez és quart, darrere seu hi ha Simon Yates i Peyo Bilbao, que encara també tenen opcions de podi. En tot cas, Carlos Rodríguez, que ha assegurat que està sent un tour molt dur, però que està preparat per la batalla de demà.
Las piernas duelen, pero yo creo que acá todo el mundo también se está notando que este tour se ha ido muy rápido y bueno, con suerte puedo recuperar bien hoy y estar listo para mañana.
¿Preparado para la batalla?
Sí, preparado para dar el máximo. No sé cómo irá, si irá mejor o si irá peor, pero se dará lo mejor que tenga.
Demà, última etapa de muntanya d'aquest tour serà la 20a entre Belfort i Le Markenstein, de 133 quilòmetres. Tindrà 3 ports de segona, un de tercera i dos de primera.
Doncs a veure si hi ha canvis o no en aquesta penúltima etapa del tour. Cap de setmana també de Fórmula 1, Gran Premi d'Hongria. Hola, Álvaro, demà, bona nit.
Hola, Jaume, què tal, bona nit.
Aquest divendres, jornada d'entrenaments lliures, una jornada típica, Álvaro.
Sí, ja s'ha disputat la primera jornada d'entrenaments lliures previ al Gran Premi d'Hongria, però de moment la veritat és que no podem treure gaires conclusions. Al matí, a la primera sessió, George Russell amb el seu Mercedes ha estat el més ràpid per davant de Piastri, segon, Stroll, tercer, Norris, quart, i en Fernando Alonso a la cinquena plaça. Ha estat una sessió marcada per un accident, sense conseqüències físiques, de Checo Pérez. La sessió s'ha aturat per retirar el Red Bull del pilot mexicà i quan s'ha tornat a posar en marxa, la pluja ha fet acte de presència i pilots com Sainz, que també ha patit una sortida de pista, el líder del Mundial Max Verstappen o Lewis Hamilton han acabat sense marcar temps. La segona sessió, ja en pista seca, tampoc no ha deixat registres massa significatius. Leclerc ha estat el més ràpid amb Norris segon, a només 15 mil·lèsimes, mentre que el francès d'Alpine, Pierre Gasly, ha acabat a la tercera posició a poc més de dues dècimes. Lluny dels primers, Alonso ha estat 8è, Sainz 10è, Verstappen 11è i Checo 18è. Un dels protagonistes del dia ha estat Daniel Ricciardo. L'australià torna a la Fórmula 1 com a pilot d'Alfa Tauri. El volant del monoplaça, que fins ara pilotava Nyck de Vries, que ha estat acomiadat, ha acabat aquesta primera jornada en la 14a posició. Demà, a partir de 1:15, tercera, darrera gestació de lliures, a partir de les 4, sessió de classificació important, ja que el circuit d'Hongaroring avançar no és que sigui fàcil, el Gran Premi 11è de la temporada, diumenge, a partir de les 3 de la tarda.
Gràcies, Álvaro. Abans d'acabar també hem de parlar d'aquests Mundials de Natació de Fukuoka, una nova jornada amb molt bones notícies. Roger Gutiérrez, per la natació artística catalana.
Així és, Jaume. En dues hores la natació artística catalana viurà una nova final. En aquest cas, el duet mixt lliure. Denis González i Mireia Hernández lluitaran per les medalles després d'avançar a segons la gran final. La nadadora catalana té clar que tot i arribar fins aquí han de seguir lluitant per aquests objectius.
La veritat que estem molt contents i amb moltes ganes de seguir lluitant. Tenim els primers super a prop i es tracta d'una prova molt competent, de bastanta exigència, ja que són més híbrids de valorar i més opció per tant a Bismarck. Sí que hem tingut una petita correcció que millorarem de cara a demà, però amb moltes ganes de seguir lluitant. Al final estem per sobre tant amb impressió artística com amb execució i això ens dona encara més forces per tirar endavant.
De la jornada d'avui, l'equip masculí de waterpolo ha acabat la fase de grups en ple de victòries, ha golejat Sud-àfrica i ja s'ha classificat directament pels quarts de final. I avui estarem pendents de les noies, Roger.
Així és, en categoria femenina arriba l'hora de la veritat. La selecció espanyola buscarà aquest dissabte a 8:45 del matí davant de França un bitllet pels quarts de final.
I acabarem amb golf. S'ha disputat Joan Fonollà la segona jornada del British Open.
Doncs sí, repassem ràpidament la classificació després d'aquesta segona jornada. El nord-americà Brian Harman continua líder del British Open amb una diferència de 5 cops menys. El segon classificat és l'anglès Fleetwood. Adrián Otegi és 7è amb 8 cops més que el líder i Jon Rahm és 39è. El de Barrica no ha tingut avui el seu millor dia, però reconeixia que tot i les dificultats estava satisfet.
Buen día, una pena el final. Una pena el 18 y una pena el pat del 10. El resto ha sido un buen día. No le he dado particularmente bien con los hierros, no ha sido mi mejor día, pero he salvado muy buenos pares y bueno, he mantenido la vuelta.
pel que fa als dos catalans que hi participaven, Pablo Larrazábal i Adrià Arnaus, tots dos han quedat fora després d'aquestes dues jornades.
Doncs amb aquest apunt de golf ho acabem. Demà hi tornem a partir de les 11 de la nit. Gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest Tu diràs, amb en Joan Ferrús al control tècnic i en Carles Rossell a la producció. Demà sessió doble, eh? El Tu diràs a les 11 i a les 4 de la matinada Barça-Juve en xancletes. Vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
Notícies. Anna Salvadó.
Bona nit, és la una. La campanya electoral s'ha tancat justament fa una hora. Per llei, els partits tenen prohibit demanar el vot a partir d'ara. Aquest dissabte és jornada de reflexió i diumenge les eleccions, en l'horari habitual, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Pedro Sánchez ha tancat la campanya a Getafe, assumint que va patinar el cara a cara amb Feijóo. Fins ara ho havia negat. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, per primera vegada admet la derrota, el cara a cara. Fins ara no ho havia fet i l'argument és que s'ha superat l'ensopegada.
Nos caímos y nos levantamos y pedaleamos contra reloj. Y nos quedan unos metros para llegar al sprint final y lo vamos a hacer el próximo 23 de julio. Vamos a ganar las elecciones hasta la última pedalada, hasta el último voto. Vamos a ganar las elecciones y las vamos a ganar rotundamente.
I tanco una campanya molt irregular amb dues cimeres internacionals que l'ha deixat fora de la campanya i amb improvisació de mítings a última hora. El PSOE no para de repetir que hi ha partit i que la remuntada és una realitat, el clam de l'última setmana.
I mentrestant, Alberto Núñez Feijóo es compromet a traslladar la seva bona gestió de la Junta de Galícia a la Moncloa. El candidat del PP ho ha dit en el tancament de la campanya justament des de Galícia a la Corunya. Anem cap allà, Arnau Mañé.
Sí, Feijóo reivindica les quatre majories absolutes a Galícia i ho fa des del lloc on va tancar la campanya del 2016. Assegura que els gallecs coneixen perfectament la seva carta de presentació.
Sabéis también lo que se puede esperar de mí. Menos tensión y más moderación. Menos personalismo y más interés general. Menos división y más unidad y menos yo y más nosotros.
Des del PP donen per fet que el bloc de dretes aconseguirà la majoria, però insisteixen en el vot útil per no dependre de les exigències de Vox.
I a Catalunya, Gabriel Rufián reivindica que ser independentista i negociar avenços a Madrid no és incompatible. El cap de llista d'Esquerra treu pit d'haver forçat el PSOE a totes les coses bones que ha fet Pedro Sánchez aquesta legislatura. Demana a Junts que segueixi la mateixa estratègia. Cés Giró.
Els republicans amb Gabriel Rufián al capdavant asseguren que l'independentisme català i basc ha estat decisiu aquests últims 4 anys.
Haver negociat i haver aconseguit centenars de milers d'ajudes que van salvar la vida en lo pitjor de la pandèmia no ens fa menys independentistes. Una llei de ciència no ens fa menys independentistes. Haver negociat i haver aconseguit retirar medalles a feixistes no ens fa menys independentistes. Una llei de consentiment no ens fa menys independentistes.
I asseguren que la reivindicació a Madrid ha d'anar més enllà del fet nacional.
La gent no menja banderes. Ens fa més útils, perquè no és incompatible ser independentista, ser republicà, a ser útil.
Esquerra ha tancat campanya a la plaça de la Vila de Gràcia de Barcelona.
I Junts per Catalunya ha tancat la campanya demanant el vot de tot l'independentisme per deixar de costat la taula de diàleg. Des dels Jardinets de Gràcia de Barcelona s'han reivindicat com el partit que no falcarà cap govern. De fet, Carles Puigdemont ha assegurat que tant el PP com el PSOE estan interessats en que a Catalunya hi guanyi algun dels dos partits. L'expresident ha assegurat que cal evitar-ho.
Que hi hagi un bipartidisme espanyolista. Això no ho han aconseguit mai. Doncs ara és el moment de demostrar-ho. Que allò que no ha aconseguit el 155, allò que no va aconseguir el rei, allò que no han aconseguit els jutges magistrats, que no ho aconsegueixi ningú, que sigui perquè es vol quedar a casa o que sigui que hi ha de salvar el coll a Pedro Sánchez.
Per la seva banda, la candidata Míriam Nogueras ha admès que s'han comès errors en els últims anys. Ha assegurat, però, que ara cal deixar-los enrere i ha demanat confiança en ella. I més enllà de les eleccions, ja s'ha solucionat la incidència que aquesta nit ha aturat la circulació de trens entre l'Hospitalet de Llobregat i Sants. L'aturada talla la circulació de les línies R1, R3, R4 i R12 durant més d'una hora en ambdós sentits de la marxa. I un últim apunt, perquè la d'aquest divendres ha estat una tarda complicada a les carreteres, concretament a l'AP7, al seu pas per Maçanet de la Selva. Una topada entre un camió i un bus d'un casal d'estiu amb una seixantena de menors a dins ha provocat fins a una vintena de quilòmetres de cua. L'accident ha deixat un ferit greu, que és un dels monitors dels nens, també un ferit menys greu i tres lleus. I ara els esports. amb Carles Ocell.
Oriol Romeu ha estat presentat oficialment com a jugador del Barça. El migcampista d'Ulldecona ha manifestat que s'ha preparat per a aquest repte i creu que el seu fitxatge com a blaugrana arriba en el seu millor moment.
Crec que m'arriba un dels reptes més bonics i més il·lusionants de la meva carrera i m'arriba el moment que millor me sento mentalment, físicament, i tota la il·lusió del món per a complir els objectius, per a fer un gran any, per a ajudar al míster i als companys en el que faci falta, a seguir sumant i aportar la part futbolística, tècnica, personal i el que sigui necessari.
El mateix dia que el club ha fet oficial els capitans d'aquesta temporada, Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo i Frenkie de Jong seran els quatre capitans després de les sortides de Busquets i Jordi Alba, que han deixat les dues places vacants. Kylian Mbappé no viatjarà a la gira de pretemporada de Japó amb el PSG i es queda a París a l'espera de solucionar la seva situació amb l'equip francès. I en hoquei, la selecció espanyola ha superat a Itàlia als penals en les semifinals de l'Europeu, després que el partit finalitzés amb empat a 3. Jugarà la selecció aquest dissabte a les 9 del vespre, la seva quarta final consecutiva contra Portugal.
I pel que fa al temps, aquest dissabte a la tarda i al vespre tindrem alguns ruixats dispersos al Prepirineu i al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i a l'entorn del massís dels Ports. Calor moderada en general de 29 a 34 graus a l'interior i de 27 a 30 a la costa, amb xafogor marcada. Diumenge més calorós, sobretot al centre i nord de Catalunya, i amb núvols matinals al sud que poden deixar caure quatre gotes, especialment a prop del mar. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte 22 de juliol a les 3 i 3 de la tarda us portarem a l'illa de Lanzarote, a les Canàries.
A RAC1, tots som 1.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscar. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies. Com es nota que és l'últim dia, eh? Ja agafem tots vacances. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Terrassa!
Sí!
Calella!
Sí!
Badalona!
Sí!
El Prat!
Sí!
Sant Martí de Provençal!
Sí!
Vilanova i la Geltrú!
Sí!
Santa Coloma de Queralt!
Sí!
El Masnou!
Sí!
Lía!
Sí!
Gaià!
Sí!
I Sant Cugat!
Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Heu de saber que és possible que tornin els peatges.
Vale, doncs pues perfecte, tu, escolta'm.
Un moment, què diu ara? Ah, perfecte.
Que no recordes aquella campanya?
Sí,
quina? Volem pagar.
Sí. No, 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 no era volem pagar.
Jo vull pagar.
No, la campanya era, és...
No vull pagar.
No, no, no vull pagar, sí. I no...
Jo vull pagar.
Ah, doncs endavant.
Perdona, és l'única manera que l'AP7 torni a ser una autopista i no una riuada de cotxes parats.
Bueno,
si
funcionessin les autopistes, si funcionessin les rodalies, si funcionessin, estiguessin ben connectats els uns amb els altres, no tinguéssim unes infraestructures de merda...
Escolteu, no parlem de les infraestructures, no parlem de peatges, no parlem de rodalies, parlem de coses importants. Com està Pedro Sánchez?
Jo què sé, a mi què m'importa com està Pedro Sánchez,
senyor? No, escolta, tu saps la feina que ha tingut Pedro Sánchez aquests dies?
No ho sé, és el president d'Espanya, com per no tenir feina.
Però aquest home va recollint el vot per correu ell sol, eh? Casa per casa.
Sí, home, sí.
I va plegant cada papereta, i posa una mica de perfum, i dibuixa uns cors a sobre.
Però això...
El sobre.
És el Pare Noel, però...
Dos o tres cors.
Però traient coses de les cases, no deixant coses de les cases, sinó...
I després hi ha el moment que més m'agrada, que és que treu la llengua a la punteta...
Pedro Sánchez.
I llepa amb la seva saliva la goma del sobre...
Fàstic.
Per segellar-lo convenientment. Que sigui un vot secret.
Pot ser que això li agradi d'una manera, diguem, un punt sensual, això?
Sí.
Sí, va. D'acord,
sí.
Val.
Tu s'imagineu Pedro Sánchez traient la punteta de la llengua?
No. Ara expliquem tota aquesta qüestió relacionada amb els viatges, perquè...
Déu-n'hi-do,
aquesta temporada ha estat la temporada del seu crit, eh? Li preocupa el tema peatges? Perquè, clar, jo...
No, preocupar el tema dels peatges, home, per la mort de Déu. Si us preocuparà vosaltres, que conduïu.
Bueno, que conduïu.
Les dones que aquí som copilotes.
Sí, sí, no, bueno, deixa-ho estar.
Mare de Déu, senyor, escolta, però si... escolta, nenes...
Què?
Què? Això dic jo. Ho heu sentit o no? El que ha passat...
Jo crec que la gent va una mica perduda.
No, la mare de Déu, no heu sentit l'última hora de la Shakira?
No, crec...
No, home! Mare de Déu, senyor, el que ha passat. Santa Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara és l'hora de la nostra mort.
No cal que ho deixin a tot.
Ara nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, i nosaltres el vostre regne, faci el vostre voluntat, i la terra com es fa al cel. Així la terra.
Sí.
Com es fa al cel.
Expliquem-ho...
Em veig obligada a obrir una nova edició de l'informatiu preferit de totes les Shakilivers. Nenes, benvingudes a... Shaki News!
Ara les notícies de... la Shakira!
Sí.
Shaki News!
Shaki News!
Shaki News!
Sí,
que es veu que un jutge vol ficar a la presó...
Sí.
A la Shakira!
Bueno, explica...
Un moment! Ara! No, no sigueu tan tímides! Sí. Totes juntes, una, dos i tres!
Déu-n'hi-do.
Una secta per... més estranya.
Per favor, eh?
Raríssima.
És molt fort, això, sí.
Expliquem una mica, si li sembla. El jutge d'Esplugues de Llobregat ha admès una nova querella contra Shakira per frau fiscal. És aquesta la novetat, eh?
Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta, la bruja en el balcón y la deuda en hacienda. És que ho deia ella.
Sí, ja ho deia ella, sí.
La deuda en hacienda.
És autofiscal. La producció de Shakira. El jutge investiga Shakira, de fet, per dos nous delictes fiscals. El frau a Hisenda pujaria a uns 14 milions d'euros.
Nunca dije nada, pero me dolía.
Sí.
No fue culpa tuya.
Amb doble L.
No fue culpa mía, que fue culpa de la gestoria.
Això no, nenes, és que és així. Se't donen a firmar un paper de dir, escolta, firmi aquí, doncs tu firmes, escolta, qui ho sap? Jo, que no tinc ni punyeteria de comptabilitat de llegir un Excel.
Ha fet un infant,
doncs ho sabrà el gestor. El gestor que m'ha dit, escolta, firmi aquí.
Sí, la culpa és del gestor. En fi...
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, aunque algunas después de facturar no pagan lo que tocaría Hacienda.
Això no... Això és un afegito que ha fet vostè.
Ho veieu o no? Però està claríssim, això. El que està passant està claríssim.
Sí, què passa?
D'on és el jutge que persegueix a la Shakira?
D'on és el jutge?
D'on és el jutge?
D'on és d'Esplugues de Llobregat, on ella vivia, suposo.
Però ja no hi viu.
No.
On viu ara la Shakira? Exacte, tu ho has dit, a Miami.
Jo no dic res.
Que és com Lloret de Mar, Miami. Ja heu estat a Miami?
No.
Jo us ho explico. És Lloret de Mar sense la mans. Ja no cal que hi aneu, ja us ho he explicat.
Bueno.
I on viu el Gerard Piqué?
No ho sé.
Exacte, Esplugues.
Esplugues.
De Llobregat. I d'on és el jutge, d'on és?
No.
Exacte. No fa dir... És que no fa falta dir res més.
No, ja està. No la segueixo gens, jo vaig dient que sí, però endavant.
No, jo vaig dient que sí, no. Tu no em segueixes perquè ets del team Piqué.
Jo sóc del team Justícia.
Com el jutge. Tu no ets Shakilivers com jo i totes les meves amigues que han vingut avui. És o no, nenes?
Sí!
Una, dos i tres. Home!
Bueno, ja està.
Som Shakilivers, és així.
Que sí, que sí.
Això està tot clar. Escolta, això és una tàctica del Piqué.
Hem de començar el programa.
Però escolta, ja hem començat, ja l'he començat jo. Jo t'explico tot això de la Hisenda, tot el que és.
Sí, què és la Hisenda?
Perquè li demanen a la Shakira, ojo, poca broma, li demanen 8 anys i 2 mesos de presó.
Sí, 8 anys i 2
mesos. I una multa de gairebé 24 milions d'euros, eh?
Hòstia, Déu-n'hi-do, sí, sí.
Pues tot això és una tàctica del Piqué per intentar que la Shakira torni.
Sí, que torni.
Potser torna i acaba la presó.
Sí,
però ja haurà tornat, estarà més a prop del Piqué, més a prop que Miami.
Però, el que dèiem, avui parlarem dels peatges i també del temps, perquè avui, atenció, ha de ploure. Què passa ara? Un moment.
Fotis que plourà.
Sí, això diuen tots els mapes del temps, que avui plourà.
Ai, Déu, senyor, avui penses que hi vaig fer tots els vidres.
Bueno, i a mi que m'explica?
No et dic res més i t'ho dic tot.
Sí.
Mare meva, parió.
Ara ens ho explicarà, de fet, la dona del temps de RAC1, la Mònica Usar. Bon dia.
Espera't, que vaig a cridar-la.
Hola, bon dia. Ai, perdó.
Un moment, que ara t'ha de cridar.
Mònica!
Mònica!
Sí.
Mònica!
Què fas? Faig com una sirena.
Sí, no, ja.
És la Mònica Senyal.
La Mònica Senyal. Bueno, no calia perquè la tenia aquí.
Ja, és veritat.
Clar, ara està va una mica pujadeta la Mònica perquè...
Perquè
ha guanyat el diàleg. No has guanyat el diàleg?
No, sí, però pujadeta no. Estic ensorrada.
Què dius ara? Has guanyat el millor tall de veu, de broma.
Sí.
Això és que fan el món arracú del Jordi Basté.
Sí.
I insultant.
Insultant a la gent. No havíem sentit mai la Mònica usar enfurismada.
Ja.
Bueno, a vegades, eh?
Sí, també, la veritat és que sí.
I coneixeu bastant millor que altres llocs.
Eh? Exacte.
Sí. Tornarem a escoltar ara el tall aquest de, que ha guanyat el diàleg del món a RAC1,
sí,
amb la Mònica Usol com a protagonista. Vosaltres, si us ha agradat, al final aplaudiu ben fort i crideu.
Val, sentim...
Això tindrà l'aprovació del públic de la competència. El té, del món a RAC1.
Sí.
Però la competència, el públic... És diferent.
Aquest és el tall guanyador d'enguany del diàleg protagonitzat per la nostra Mònica Usart
i el nostre
Ernest Codina a RAC 105.
Endavant. En qualsevol cas podrien ser forts, també estem que la...